Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. El dret a l'oci és això, un dret i no un luxe. Sembla una evidència, però si preguntem a les entitats del tercer sector que treballen amb persones discapacitades, ens n'adonem que no ho és tant. Aquestes entitats, però, sobretot les famílies, han assumit en els últims anys el cost extraordinari de les activitats de lleure. Una situació que ara canviarà. I és que la quarta edició del programa municipal Fem Vacances finançarà el 100% d'aquest sobrecost. Lídia Gil és gerent de l'Avant.
En el cas de l'Avant sí que ha permès, no, que entrin més persones, sobretot en els joves amb dany cerebral. I ara actualment fem dos grups i, com deia el regidor, el que intentem és que nosaltres, com que tenem a persones de tot el Vallès, que repliquin en altres ajuntaments, no, aquest tipus d'ajuda, perquè, clar, és només a nivell de Sabadell. Llavors nosaltres, com es veia reflectit, doncs hi ha persones de la resta del Vallès.
L'Ajuntament destinarà prop de 100.000 euros al Fem Vacances, que finançarà la totalitat del sobrecost dels casals d'estiu i el 50% dels viatges i colònies. El programa arribarà enguany a més de 150 famílies.
Titulars.
Detingut per la violació múltiple de Sabadell, segons avança aquesta hora el diari de Sabadell. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. L'home que es va lliurar a la policia dimecres ha declarat aquest matí davant del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell. Seria el segon dels 8 arrestats per aquest cas que ingressaria a la presó. Ahir el jutge va decretar presó per a un altre, mentre que els altres 6 van quedar en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars.
El sabadellenc Benet Casablanques estrena òpera al Liceu.
Presenta l'enigma d'Ilea, amb text en italià de l'escriptor Rafael Argullol. El compositor ha reinterpretat el llibret per portar-lo a l'època actual i espera que això desperti les emocions del públic.
Puguin sentir que han experimentat una sèrie d'experiències que els ha, diguem-ne, tocat la seva sensibilitat i que els ha, diguem-ne, d'alguna manera els ha enriquit interiorment. Aquest seria, diguem-ne, el nostre màxim, diríem, anel. Veurem si això doncs es produeix.
L'estrena és demà a les 6 de la tarda i arriba després de 3 anys de treball.
El guanyador del Premi Goya als millors efectes especials per la seva feina, Super López, ha estat rebut avui a l'Ajuntament de Sabadell.
Lluís Rivera ha recordat que la pel·lícula es va gravar a l'Art Tèxtil i explica que repetiran a la ciutat ben aviat.
D'aquí rodem molt a l'Eix Macià, al Parc Catalunya, la part aquesta curva d'aquí que hi ha al Mercat de Sabadell es roda molt. Aquí ja hi hem rodat nosaltres.
Rivera també s'ha endut un Gaudí per aquesta mateixa producció.
La Copa de la Reina de Waterpolo comença avui a Sant Feliu amb el Natació Sabadell femení com a gran candidat al títol.
L'estrena del club serà d'aquí a 3 hores contra el Mataró. En parlarem a les 2 a l'Hotel Suís amb l'entrenador David Palma. També tindrem tota la prèvia de l'Ontinyent Sabadell amb la baixa d'última hora d'Amiga i Mariano Cònic com a possible alternativa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'anar als serveis. Molt a prop d'ençat el cap de setmana, això ens fa interessar-nos especialment pel temps que ens farà demà i demà passat. Jordi Mateo, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, bon dia. Hem començat el divendres amb molts núvols, amb moltes boires a punts de l'interior que reduïen la visibilitat. Ràpidament s'han anat trencant i hores d'ara ja el cel ha quedat amb ambient assolejat a pràcticament tot Catalunya. Encara queden alguns intervals de núvols baixos, principalment a punts del quadrant nord-est i també del nord de la depressió central i del Prepirineu. En general, s'aniran trencant amb el pas de les hores i al llarg de la tarda ha d'imposar-se el sol només amb alguns intervals de núvols baixos que es poden formar a la meitat sud del litoral i que es mantindran durant la propera matinada i també fins a primera hora del matí de demà. Una jornada de dissabte que en general serà força tranquil·la, amb cel sereu molt poc ennuvolat per bandes de núvols alts, tot i que tindrem també la presència d'alguns estrats baixos durant les primeres hores del matí. matí a punts de la depressió central, però que seran molt menys extensos que durant aquest divendres. Pel que fa a la temperatura, tendència a l'alça. Avui ja la temperatura al centre del dia serà una mica més alta i aquesta tendència a l'alça es mantindrà també de cara a dissabte. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara anem fins al Transmet, on hi ha la Cristina Adrián, que ens posarà el dia del funcionament del transport públic a aquesta hora. Molt bon dia, Cristina. Alguna incidència?
Hola, molt bon dia. Doncs sí. Mira, en aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria un tren a Barcelona-Sants, les línies R1, R3 i R4 circulen en sentit nord amb demores que poden superar els 15 minuts en tots dos sentits. D'altra banda, recordeu que les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu es dona servei alternatiu de bus llançadora. La resta de línies de transport públics de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen en normalitat. Això és tot de moment des del Centre d'Informació i Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Bon cap de setmana. I pel que fa al trànsit, us hem de dir que ara ja s'ha normalitzat la situació a la 2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, i en direcció a Lleida. Durant una estona s'ha hagut de tallar un carril en aquest punt a conseqüència d'unes obres. També cal dir que un tram en obres a la B20, a la Ronda de Dalt, a Santa Coloma de Gramenet, també ha obligat a tallar dos carrils en sentit Badalona. Pel que fa a la C58, l'autopista del Vallès ara mateix se circula amb fluïdesa.
La notícia del dia.
La quarta edició del programa Fem Vacances assumirà el 100% del sobrecost dels casals d'estiu per a les persones amb discapacitat i el 50% dels viatges i colònies. Aquest increment suposa duplicar la cobertura respecte a la primera edició i assolir la fita que s'havia fixat l'Ajuntament. Aquest any es passarà d'una inversió de 46.000 euros del 2016 a pràcticament 100.000 i les places creixeran de les 137 a les 156.
El programa Fem Vacances va néixer després de detectar que les famílies amb persones amb discapacitat havien de pagar molt més per les activitats de lleure. Ara, amb aquest increment de la cobertura, es dona un cop de mà a aquestes famílies. Ho ha destacat el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández.
Quan fem aquesta aportació, no preguntem a ningú què renta té o què renta no té, sinó que assumim una situació d'injustícia. La situació d'injustícia quina és? Aquestes famílies no han escollit la realitat que tenen. La tenen i punt. I el que no és just, el que no és equitatiu, que tinguin que pagar més per la mateixa activitat que una altra família, que el seu fill o la persona que participa, a vegades no són nens ni joves, també hi ha activitats per a gent adulta, paguen molt menys.
Les 7 entitats beneficiàries del Fem Vacances aplaudeixen l'augment de la cobertura del sobrecost i asseguren que suposarà un gran canvi per les famílies usuàries. Carlos Requena és responsable de l'entitat Luica, que gestiona els casals de Xaloc.
Ens vam trobar amb famílies que només van poder oferir als seus fills mig casal, pel que comentes tu, pel tema de que a nivell econòmic doncs, no podíem arribar. Llavors esperem que aquest any que entrem dintre del programa de Fem Vacances, aquestes famílies puguin oferir als seus fills aquest programa i que el nano no hagi de marxar i dir, bueno, ja ens veurem quan torni a començar el curs i que la resta dels seus companys sí que puguin gaudir del casal total. Doncs, no sé, era una situació una miqueta incòmoda per nosaltres de dir, bueno, com ho fem això, no?
La quarta edició del Fem Vacances serà l'última d'aquest mandat, però Fernández confia que tindrà continuïtat amb futurs executius pel fort impacte positiu que diu ha generat a la ciutat.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
I és una notícia que hem conegut fa pocs minuts. El 8è arrestat per la violació múltiple d'una jove de 18 anys a Can Feu també anirà a la presó. Així ho acaba de confirmar el diari de Sabadell a partir de fonts policials. D'aquesta manera són dos els joves que aniran a la presó dels 8 detinguts pels cossos policials en relació a aquest cas. Recordem que ahir el jutge també va enviar-ne dos al centre d'internament per estrangers de Barcelona per altres qüestions alienes a aquest cas, mentre que quatre més van sortir en llibertat amb càrrecs. Pere Gallifant, Ibiza, molt bon dia.
Bon dia. El jutge dona veracitat al relat de la víctima i considera que hi va haver tres homes responsables de la violació. Un d'ells ahir va anar directament a la presó des dels jutjats de Sabadell, mentre que el segon és el vuitè arrestat, que avui ha passat per primer cop a disposició judicial després que dimecres s'entregués voluntàriament a la policia municipal. El tercer implicat en l'agressió sexual no ha pogut ser identificat, malgrat que s'han celebrat 35 rodes de reconeixement. El tertulià de Ràdio Sabadell i membre de l'associació Amaziga Anarús N'Àfrica, Ali Ait Yaiha, ha explicat al matí que l'origen migrant dels acusats ha causat inquietuds entre el col·lectiu de la ciutat.
Però hi ha moltes persones que han passat por perquè tenien por el que podria haver passat, no? El que pot passar encara amb elles, sense, amb això, amb un desconeixement de cara al nivell judicial i de tot el que va passar, perquè tenen en compte que jo tinc amics que van passar per la roda de reconeixement l'altre dia, persones que sense documentació, amb un desconeixement de la societat, del nivell judicial com funcionava. És una sensació que jo vaig passar molt malament, de veritat.
El vuitè detingut és germà d'un altre dels encausats per la violació de la jove a una nau abandonada a la carretera de Terrassa i s'hauria entregat en saber que estava sent cercat pels cossos de seguretat.
Canviem de qüestió. El professor de pediatria de la UAB i cap del servei a Can Ruti, Carlos Rodrigo, aposta perquè els pediatres puguin exercir alhora a l'atenció primària i l'hospitalària. Un model mixt que, segons el doctor, permetria acabar amb el dèficit de metges especialitzats en infants que hi ha actualment. El Sindicat de Metges de Catalunya situa aquesta falta de pediatres en entre 250 i 300. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. En una entrevista del programa al matí, Carlos Rodrigo ha apuntat que una de les causes d'aquesta manca de pediatres és el mateix sistema de salut. El cap de servei de pediatria de Can Ruti explica que, a diferència del que passa a Europa, els pediatres de l'atenció primària tenen un alt grau d'especialització i que, per això, estan tan demandats per part dels mateixos usuaris de la sanitat pública.
A Catalunya hi ha pediatres, molts pediatres d'assistència primària, i això fa que la població, bueno, i a més són boníssims. El nivell de la pediatria d'assistència primària que hi ha a Catalunya és, bueno, probablement és la millor de tota Europa. Això fa que la gent vulgui anar a aquests pediatres, no, d'assistència primària. I, clar, com tot, oferta, llei d'oferta i de demanda.
Aquesta dualitat entre l'atenció que es presta als CAPs i als hospitals fa que es necessitin més pediatres, tot i que actualment sigui un moment en què se n'estan formant més. Per això, el professor de pediatria defensa un model de contractació mix.
Des de l'Institut Català de la Salut segur que ho estem fent aquí, que són contractes mixtes, de manera que, per això que el deia, que hi ha pediatres, a Espanya hi ha pediatres tant a assistència primària com a hospitalària, que facin contractes mixtes, no? De manera que els pediatres treballin tant a l'hospital o a l'assistència primària com alguna subespecialitat i, a més, com a assistència primària. I això probablement és el que té més futur.
En un altre ordre de coses, Carlos Rodrigo també ha donat la seva visió personal sobre el trasllat del servei d'oncologia pediàtrica del Taulí a la Vall d'Hebron. Segons el metge, la concentració dels casos en termes generals serà beneficiosa per als pacients. Ara bé, ha afegit que, en el cas de centres sanitaris com l'Hospital de Sabadell, l'excel·lència de l'atenció als nens amb càncer està plenament contrastada.
Dos minuts per arribar al punt de tres quarts de dues. Moment d'obrir el bloc polític que avui arriba farcit. L'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, aposta per una unitat d'acció de les forces independentistes després de les eleccions del 26 de maig. Ciuró ha fet aquesta afirmació durant la presentació pública del número 2 de les llistes de la candidatura que recau amb Francesc Baró, exmembre del secretariat nacional de l'ANC i excoordinador de Sabadell per la independència.
L'encara diputada del PDeCAT a Madrid ha assegurat que la seva formació ha apostat sempre per la unió de les forces independentistes, fins i tot abans de les eleccions, un extrem que diu no s'ha pogut aconseguir amb les municipals. Tot i això, Ciuró aposta per una unitat d'acció que arribi després dels comicis.
També volíem unitat el 26 de maig amb la resta de forces a les municipals. Això no ha estat possible, no ha estat possible. Nosaltres estàvem disposats des del minut 1. Però com que aquesta unitat d'entrada no ha estat possible, proposarem doncs aquesta unitat estratègica, que sembla que per aquí es va. Una unitat estratègica que, per començar, no hi hagi línies vermelles entre els sobiranistes.
L'alcaldable de Junts per Sabadell ha assegurat que una de les primeres accions d'aquest nou govern ha de ser destinar un espai de la ciutat a recordar l'1 d'octubre. Per arribar a aquest objectiu, Ciuró planteja una llista transversal amb noms de ciutadans independents com el número 2, una posició que assumirà l'exsecretari nacional de l'ANC, Francesc Baró.
I l'alcaldable socialista Marta Farrés ha presentat avui la campanya electoral amb la qual vol recuperar l'alcaldia de la ciutat, dirigida pel primer secretari del partit local, Pol Gibert, i amb la participació de més de 100 voluntaris. La campanya se centrarà exclusivament en la ciutat, la qual consideren que ha estat 4 anys sense projecte.
No obstant això, tant Farrés com Gibert asseguren que han dissenyat una campanya que parlarà en positiu, presentant els grans projectes que tenen previstos per la ciutat per recuperar l'autoestima perduda en els últims anys. Uns projectes que han sortit de més de 200 reunions amb més d'un miler de veïns i veïnes que els ha permès prendre el pols a la ciutat. Escoltem Pol Gibert.
El contacte directe amb la ciutadania serà molt important, perquè creiem, una, que hi ha molta decepció amb la política municipal en general, i per tant el nostre punt fort és parlar amb els ciutadans un a un i anar recuperant aquesta confiança, no? I l'altre, perquè creiem que també que hi ha un abandonament de l'actual govern de molts barris, amb el qual també recuperar aquest sentiment de que els polítics van als barris, els escolten i senten les seves problemàtiques, no?
Farrés també considera que són l'única alternativa real al govern quadripartit, aportant l'experiència de la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament, però amb un equip renovat. Aquest es donarà a conèixer mitjans de març, juntament amb el programa concret, amb totes les propostes. D'entre aquestes, però, ja han avançat que volen recuperar la Ronda Nord per convertir la Gran Via en un bulevard verd i tranquil, construir 500 habitatges de lloguer social o crear una nova comissaria al nord de la ciutat.
I els comuns posen més pressió a Podem Sabadell amb un manifest per a la Unió de l'Esquerra Transformadora. Militants de les formacions d'Esquerra Unida, Podem i Iniciativa per Catalunya Verds promouen el text Sabadell amb la majoria pel bé comú per donar suport a una candidatura única encapçalada per Joan Berlanga.
Els impulsors del manifest creuen que cal recuperar l'esperit d'unitat pel canvi i que l'espai dels comuns s'uneixi en una candidatura per defensar els valors de l'esquerra. Fins al moment, Podem Sabadell té la intenció de presentar-se en solitari amb Marta Morell i Ramon Vidal, regidor d'Unitat pel Canvi i ex-Podem, ha explicat també la seva voluntat de presentar-se en solitari. El portaveu dels comuns de Sabadell, Josep López, ha confirmat que les direccions nacionals estan negociant per fer una sola llista en Podem, però per ara no hi ha negociacions amb Ramon Vidal.
Competir contra una candidatura com la dels comuns amb els valors que defensa seria una irresponsabilitat per part de qui vulgui fer-ho. Estem convençuts que això se tirarà endavant. I, per altra banda, tots els sectors que hi ha recolzant a la candidatura són l'amplíssima majoria d'Esquerra Unida, la totalitat d'Iniciativa, moltíssima gent de Podemos, fins i tot persones fundadores de Podemos de Sabadell, formen part del manifest i del recolzament a la candidatura dels comuns.
La direcció dels comuns ja s'ha posicionat a favor del manifest. Noms com l'eurodiputat Ernest Urtasun, les regidores de Barcelona Laia Ortiz o Janet Sanz i el portaveu de Catalunya en Comú al Congrés de Diputats, Joan Mena, han firmat el text.
Notícies migdia.
Més coses. Daniel Bastús, periodista i professor de secundària, ha recollit la història de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell en un llibre. Es titula Tots els regnes de la terra, una història de la pa. Perquè acabi veient la llum, el seu autor ha engegat una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami per reunir els 2.800 euros necessaris per publicar-lo. Bastús n'ha parlat avui al magazín al matí d'aquesta emissora.
Tots els regnes de la terra, una història de la pa, és una novel·la de no ficció basada en alguns dels casos més significatius que s'han abordat des de la plataforma. Daniel Bastús els coneix de ben a prop, ja que ha militat dins l'entitat durant molt de temps. No és fins que cursa el màster de periodisme literari de l'Autònoma quan es planteja recollir tots aquests testimonis per plasmar-los en un llibre.
La Pa de Sabadell ha estat una experiència molt bonica, una experiència molt singular, fins al punt que podríem dir que va arribar a ser una de les assemblees de la Pa més importants o més rellevants a nivell estatal, i amb una forma de funcionar molt democràtica, amb molta determinació, amb molta confrontació directa amb els agents responsables de la crisi, i en aquest sentit em semblava que era interessant documentar-ho, perquè era una experiència històrica de primer ordre que m'agradava que pogués quedar per escrita.
L'original, que compta amb el pròleg de l'activista Pau Llong, un dels fundadors de l'Assemblea Local de la Pa, veurà la llum abans de Sant Jordi. Abans, però, cal reunir aquests 2.800 euros necessaris per editar-lo. Daniel Bastús té en marxa una campanya de micromecenatge des d'aquesta mateixa setmana per aconseguir aquesta quantitat de diners. Una iniciativa que estarà oberta durant els pròxims 28 dies i que, a hores d'ara, ja ha obtingut al voltant de 800 euros.
I ara és moment d'abordar d'altres qüestions en format més breu i comencem per un succés. Ferida greu, una dona de 52 anys en ser atropellada per un patinet elèctric.
Els fets van tenir lloc ahir a 3:45 de la tarda al carrer Sant Isidor de Can Rull. La dona anava caminant per la vorera quan va ser atropellada per una altra persona en patinet elèctric. La víctima es troba ingressada al taulí amb pronòstic greu. És el segon incident d'aquest tipus en tan sols una setmana.
Cremen dos contenidors, una façana i el revestiment d'una canonada al carrer Riusec, al barri de Gràcia.
El foc va començar de matinada en un matalàs que estava al costat dels contenidors per causes desconegudes i van intervenir una dotació dels bombers i tres unitats de la policia municipal.
Sabadell, entre els 6 ajuntaments catalans als quals se'ls exigeix eliminar els vestigis del franquisme que encara queden a l'espai públic.
La Direcció General de Memòria Històrica del Ministeri de Justícia també ha fet la petició als ajuntaments catalans de Barberà, Castellà, Rubí, Terrassa i Horta de Sant Joan. En total, el requeriment s'ha fet arribar a més de 650 consistoris d'arreu de l'Estat, on encara hi ha gairebé 1.200 carrers i places amb noms de destacades figures del franquisme, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
I desmantellada una plantació de marihuana Vacarisses.
La Policia Nacional ha decomissat 600 plantes en una casa de la localitat vallesana. Els agents han detingut un home a Barcelona acusat d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric, ja que tenia la llum punxada de forma fraudulenta per mantenir la plantació. La Policia Nacional va tirar endavant l'operació després de constatar que el frau elèctric estava afectant els aparells elèctrics d'assistència mèdica d'un veí.
I ara és temps per parlar de la cultura i concretament del compositor sabadellenc Benet Casablancas, que estrena demà al Gran Teatre del Liceu la seva primera òpera, L'Enigma d'Ilea. El muntatge amb text de l'escriptor Rafael Argullol i amb Josep Pons a la direcció de l'orquestra és el fruit de 3 anys intensius de treball, malgrat que es va iniciar el 2011 i va quedar en espera durant la crisi que va patir el teatre barceloní. L'Enigma d'Ilea arriba a escena amb la voluntat d'adaptar el gènere operístic al moment actual i marcar una nova tendència, i és que fa una dècada, Karen, que no s'estrena cap òpera catalana.
Sí, de fet, per Casablancas, compondre una òpera era un dels reptes més importants al qual es podia enfrontar com a músic. Veure-la a l'escenari suposa complir amb aquesta fita, a més de normalitzar, diu, que s'estrenin òperes contemporànies, sense oblidar, això sí, l'essència dels clàssics.
Bé, jo no diria tant que sigui una aposta valenta, que possiblement algú pugui pensar-ho, no? Sinó que simplement jo diria que és apostar per la normalitat, diguem-ne, de l'evolució, diguem-ne, de la música i de l'òpera i dels llenguatges artístics. El que seria molt anòmal és que la propera òpera que s'estrenés al Liceu haguessin de passar 10 anys més perquè vostè pogués entrevistar, diguem-ne, en el compositor, diguem-ne, que en aquell cas se n'hagués encarregat, no?
De fet, Casablancas voldria que l'Enigma d'Ilea animés a altres compositors a apostar pel gènere operístic.
Jo voldria, jo desitjaria realment que fos, diguem-ne, ben rebuda, diríem, no? Però no solament, diguem-ne, per la nostra feina pròpia, no? Com a compositor i com a autor del text, no? Sinó perquè, a més, jo crec que donaria ales també a que el fet de produir òperes noves, el fet d'encarregar-les, etc., i després estrenar-les, anés agafant un caràcter de normalitat i que això anés engrescant el públic.
L'Enigma d'Ilea, una òpera en italià amb cors en català, explica una història d'amor entre dos personatges traumatitzats, envoltada d'una crítica social que es plasma a la segona part en un gran guinyol. L'òpera de Benet Casablancas s'estrenarà demà al Liceu a les 6 de la tarda. Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
El partit d'aquest diumenge corria perill. L'Ontinyent estava al límit de la desaparició. Finalment, però, hi haurà futbol.
Sabadell en joc.
Diumenge tornem a avançar un quart d'hora al rellotge. A partir de 4:45 de la tarda, Ontinyent Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Roman, porter del Centre d'Esport Sabadell i us convido a tots i totes a escoltar la retransmissió del partit del Sabadell cada setmana a Ràdio Sabadell per estar totalment informats de tot el que passa. Som-hi!
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I continua l'estira i arronsa entre el govern espanyol i el català en relació als pressupostos generals de l'Estat. De fet, el PDeCAT ha registrat avui l'esmena a la totalitat dels comptes, tal com ja han fet també Esquerra Republicana, Ciutadans i Coalició Canària, a més del Partit Popular. Per tant, ja són 5 les formacions que han presentat a les esmenes a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez, unes esmenes que es podrien presentar fins aquest migdia. Els partits independentistes catalans es mantenen oberts a retirar-les si es construeixen, diuen, espais de diàleg i apunten que hi ha temps fins dimecres, quan començarà el debat de les mateixes al Congrés dels Diputats. Tot això enmig de la manifestació convocada per Ciutadans, PP i Vox el pròxim diumenge. Inés Arrimadas anima els dirigents socialistes a assistir a aquesta protesta i retirar el suport a Sánchez.
La líder de Ciutadans ha instat els socialistes que no estan d'acord amb la postura de Sánchez a dialogar amb Catalunya en una entrevista a l'ACN. Per altra banda, ha reclamat al president del govern que torni al constitucionalisme de l'etapa del 155. Per aquest motiu, Arrimadas assegura que molts socialistes es poden sentir representats amb la concentració de diumenge.
Defensem la igualtat, la llibertat, la solidaritat i la unió de 47 milions de persones, i això és el que es defensarà el diumenge a Madrid. No es defensarà un programa polític o un programa molt concret d'un partit polític. Per tant, estic convençuda que molts socialistes de tota la vida es poden sentir representats en aquesta concentració lliure de símbols partidistes, però amb un contingut molt fort de valors constitucionals.
I precisament Pedro Sánchez i Pablo Iglesias s'han reunit aquesta setmana, segons ha transcendit avui, per desbloquejar la negociació dels pressupostos, tot plegat després que el Partit Morat hagi mostrat alguns desacords amb els comptes del govern espanyol. I sobre el judici de l'1 d'octubre, avui hem conegut que també es podrien fer sessions en dissabte per tal d'acabar abans de les eleccions del maig.
El Suprem veu probable celebrar fins a 6 sessions setmanals del judici del procés per complir amb el seu calendari i acabar la vista al maig abans de les eleccions municipals i europees. Per altra banda, descarta deixar en llibertat els líders independentistes perquè veu el risc de fuga més elevat que mai.
I un últim punt en clau econòmica: Dia acomiadarà 2.100 empleats de l'Estat per assegurar la viabilitat de l'empresa, tot plegat després que el grup hagi tancat el 2018 amb unes pèrdues superiors als 352 milions d'euros.
La contraportada.
Us ho hem dit en començar, el guanyador del Premi Goya als millors efectes especials per la seva feina Super López, el Lluís Rivera, ha estat rebut avui a l'Ajuntament de Sabadell. Ho ha estat per l'alcalde Matías Serracant i el regidor d'Innovació, Miquel Soler. Després de presentar-los l'estatueta, Rivera ha recordat que la pel·lícula es va gravar a l'Art Tèxtil.
Treballat al Vallès i rodat al Vallès, perquè vam rodar a l'Art Tèxtil, per exemple. Super López vam estar una setmana rodant a l'Art Tèxtil. Sí, molt bé, molt. Vull dir, tots els proveïdors són del Vallès, nosaltres som del Vallès i superorgullosos del vostre i del nostre, no?, teixit industrial que fa que puguem fer aquestes coses, que a més sempre és per ara, ja va tarda, ja, vull dir que això, la veritat és que el teixit industrial del Vallès ens ajuda moltíssim.
Rivera explica que repetiran a la ciutat ben aviat i és que el Vallès diu els professionals estrangers es troben com a casa. Ara mateix, Rivera té en marxa 14 produccions a la vegada, 5 de Netflix, 3 de pel·lícules i la resta de l'àmbit publicitari. Aquesta tarda el podreu escoltar en una entrevista al programa Connectats que emet Ràdio Sabadell. Així hem arribat al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara tota la informació esportiva amb plats forts com el waterpolo i també el partit del Centre d'Esport Sabadell. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.